Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Tancament de l'oncologia infantil del Parc Taulí ha centrat bona part de l'actualitat del dia. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pere. D'una banda, el CatSalut ha anunciat que els pacients que han de fer revisions periòdiques podran rebre atenció a l'Hospital de Sabadell. Un acord que ha arribat amb els alcaldes que inclou el transport i les dietes dels pacients vallesans a Barcelona. Sílvia Fuster és l'alcaldessa de Barberà.
Una de les coses que havíem dit és una de les altres coses que havíem dit també, que també se'ns ha assegurat que es faria i ens ho hem de creure, que hi hagi cobertura del que és el tema de transport i el tema de les dietes per aquestes famílies.
Els treballadors en assemblea han anunciat que continuaran mobilitzats per aconseguir tornar aquest servei al Taulí.
Des de les 5 de la tarda està en marxa el primer ple municipal de l'any.
Sobre la taula hi ha una moció contrària precisament al tancament de l'oncologia infantil del Parc Taulí, però també s'aprovarà el pla de bicicleta de Sabadell i el PSC, Ciutadans i el Partit Popular demanaran que s'incorpori el projecte Porta a Porta de Can Puiganer als pressupostos de l'Ajuntament.
Tot seguit connectarem amb la Karen Madrid perquè ens porti l'última hora d'aquest ple del mes de gener. En esports, Mariano Konic, nou jugador del Sabadell en aquest mercat d'hivern.
El central argentí d'origen ucraïnès ha vingut cedit del filial del Sevilla i ocuparà la fitxa sub 23, que va alliberar la marxa de Williams Velázquez.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda. Obrim pàgina de serveis. Dia d'hivern a Sabadell, sembla que nevarà pel Pirineu. Anem a veure què ens espera en aquesta entrada del cap de setmana. Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara tenim força estones de sol, sobretot a punts del litoral prelitoral, més núvols a la resta. Núvols que aniran augment al llarg de les pròximes hores. Un front arribarà aquesta nit i durant la propera matinada creuarà el territori deixant precipitacions pràcticament a qualsevol punt. Serà un front més actiu que durant les jornades anteriors, deixant quantitats poc destacables en general, però afectant a més indrets del territori. Núvols abundants fins al migdia ben bé. A partir de les hores s'obriran clarianes, sobretot pel litoral prelitoral, per tornar a augmentar la nuvolositat a partir del vespre. Fins i tot a partir del vespre podrien reaparèixer alguns ruixadets, algo en general anecdòtic. Sí que les precipitacions seran més continuades a zones del Pirineu i Prepirineu Occidental. La temperatura de demà, tant la mínima com la màxima, que es preveu que quedin semblants o una miqueta més altes. I el vent es reforçarà a zones del litoral amb alguns cops forts de component sud i oest, alterant la situació marítima amb onades que podrien superar els 2,5 metres d'alçada a punts del sector central del litoral. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manel. Anem a repassar l'estat del trànsit. 2 quilòmetres a la C58 des de Sabadell cap a Barcelona. També a Barberà, 2 quilòmetres en sentit Martorell a l'AP7. 5 quilòmetres són els que trobem de retencions al nus de la Trinitat, a la ronda de dalt en sentit nord. I també Montcada presenta 3 quilòmetres a la C58 cap a Barcelona a l'accés a les rondes. Us dèiem en titulars que ha centrat bona part de l'actualitat del dia. El Taulí mantindrà alguns dels pacients pediàtrics d'oncologia. Després de l'anunci del trasllat del servei a l'Hospital de la Vall d'Hebron, el Servei Català de la Salut rectifica i deixarà alguns serveis a Sabadell. A partir de dilluns, els 31 casos actius seran tractats a la capital catalana, mentre que els 39, que ja no estan en tractament, seguiran al Taulí.
Aquest anunci arriba després que la reunió que han mantingut els responsables del servei amb els alcaldes vallesans. Així doncs, només els pacients pediàtrics de càncer estabilitzats i que no reben tractament seguiran rebent atenció a l'Hospital del Parc Taulí. Malgrat la polèmica dels últims dies, el gerent del CatSalut, Àlex Guarga, ha defensat la mesura perquè una concentració de casos podria augmentar la supervivència dels pacients fins a un 70%. Per Guarga, el Taulí, però, es convertirà en centre de referència d'altres especialitats.
Atenció al pacient politraumàtic infantil, que en aquest moment a la part Taulí té un nivell 2 i per tant deriva casos a Sant Joan de Déu o a Vall d'Hebron, el passarem a nivell 3, això voldrà dir que els casos més complexos del Vallès Occidental es podran resoldre aquí,
perquè té tota l'estructura quirúrgica i l'estructura d'intensius per atendre aquests pacients, no? La neonatologia complexa també, doncs, es convertirà en un centre de referència per a la neonatologia complexa, i bàsicament ens estem referint als nadons que tenen menys de 1.500 grams de pes.
La mesura, però, no evitarà el tancament de la unitat pediàtrica del Taulí, que fins ara tenia la 60ena de casos. Les dues treballadores d'oncologia que ara treballaven així seguiran el seguiment dels pacients a la Vall d'Hebron, com defensa Joan Martí, director del Consorci Sanitari del Parc Taulí.
Dos oncòlogues que avui els estan atenent aquí són les persones que els seguiran atenent al Vall d'Hebró, i això evidentment minimitza el malestar, des del punt de vista que la continuïtat dels professionals, per al professional, la cara que coneixen seguirà sent estable. Això no quita que pugui generar alguna incomoditat, que és el que ha manifestat algú, sobretot per al tema de desplaçament, i perquè també és veritat que són famílies que estan fidelitzades i que aprecien el Parc Taulí.
Les autoritats sanitàries fan aquest moviment dels serveis d'oncologia al·legant que l'Hospital Sabadellenc només atén nous casos cada any, quan la xifra per mantenir el servei oncològic hauria de ser de 30 nous casos anualment.
I la plataforma assembleària de treballadors i treballadores del Taulí s'ha reunit aquesta tarda per abordar dubtes i queixes sobre aquest trasllat. Una de les veus que més s'han sentit ha estat la de la cap de pediatria, Pepi Rivera, qui ha explicat que entén el motiu de la reagrupació dels serveis de Barcelona, però assegura que es podria haver optat per altres models, com per exemple utilitzar un sol hospital de referència i a partir d'aquí crear una xarxa de centres hospitalaris arreu del territori.
Catalunya tiene que tener un único centro que lidere el conocimiento, la protocolización, la investigación, la vinculación con Europa, pero después de ese centro que lidera, que elabora indicadores cualitativos, que tiene esa capacidad de, tiene que haber una red de antena a través de sus centros, a través de los hospitales de referencia que pueda tener en Cataluña el Servei Català de la Salut, que estamos hablando de Girona, de Barcelona, de Tarragona, de aquello que tenga una población para poder traer esos indicadores a la proximidad.
En aquesta assemblea, però, també s'ha pogut sentir l'opinió d'alcaldes i alcaldesses del Vallès. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Així és el primer, el de Sabadell. Matías Serracant ha lamentat que en aquesta polèmica no s'hagi pogut trobar un punt intermig en la negociació. Per la seva banda, l'alcaldessa de Barberà ha explicat que CatSalut cobrirà el transport i les dietes d'aquells pacients vallesans que s'hagin de traslladar fins a Barcelona per ser atesos. Tot i aquesta participació de les autoritats, Xus Merino, infermera del Taulí i membre de l'APAT, s'ha mostrat descontenta amb la poca participació de l'assemblea i ho atorga sense cap mena de dubte a la reunió que han mantingut aquest matí CatSalut amb alguns dels professionals del Taulí.
La població no ha respost a la nostra crida, ni la població ni les nostres companyes, les nostres treballadores. Tot i que el fet de les treballadores no hagin vingut, potser el motiu és que aquest matí, ahir a la tarda, des de Direcció General van promoure una reunió avui al matí, que s'ha fet avui a les 8, per tots els professionals del Taulí. Llavors, clar, això ha fet que Direcció General hagi informat a la seva manera, perquè a més ha vingut gent del CatSalut, i llavors aquestes professionals han vingut al matí i suposo que han pensat que ja a la tarda. Per què? Perquè inclús ens han preguntat si l'assemblea de la tarda continuava o s'anul·lava.
Ara per ara, la PAT intentarà organitzar un grup de suport, però també ja han assegurat que seguiran pressionant els dirigents tant del CatSalut com també els alcaldes de la comarca perquè el servei es quedi al Taulí.
I aquesta tarda el grup municipal d'Esquerra Republicana s'ha mostrat satisfet de l'acord assolit al Taulí, ja que els republicans consideren que així l'evidència científica s'imposa sobre, diuen, el populisme i la demagògia feta servir per altres representants polítics. El portaveu Juli Fernández recorda que va ser la consellera Marina Geli amb el PSC qui l'any 2008 va engegar un pla de reorganització dels serveis de salut de Catalunya. El passat mes de setembre, el govern espanyol de Pedro Sánchez va avalar la xifra de 30 casos per esdevenir centre especialitzat en un acord del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. I el tancament de la unitat d'oncologia del Taulí també es portarà a debat al ple municipal del mes de gener, que s'està fent des de les 5 de la tarda. Serà a través d'una moció del PSC en contra d'aquesta mesura i a favor de la sanitat pública. Una proposta que comptaria amb els suports d'algunes forces del govern. Karen Madrid, bona tarda.
Molt bona tarda, Pere. Doncs just estem enmig del debat d'aquesta moció que originalment, com deia, signava el Partit dels Socialistes, però que la que després s'ha afegit Unitat pel Canvi i guanyem també com a proposants. Què us podem dir de moment? Una mica els posicionaments que s'han posat sobre la taula. D'una banda, el regidor del PSC, Carlos Corcuera, ha assegurat doncs, que aquesta decisió del CatSalut de traslladar el servei del Taulí a la Vall d'Hebron s'ha pres amb nocturnitat, ja la Busí ha dit unilateralment i en secret, ha dit que les dades que faciliten per justificar-la són totalment qüestionables i, per tant, s'ha mostrat en contra de que els malalts pediàtrics de càncer vagin cap a Barcelona a tractar-se. En el mateix sentit s'ha posicionat Guanyem, que també ha assegurat que cal debatre en profunditat tot el referent a aquest servei, que exigeix, sobretot que, en paraules textuals de Marisol Martínez, que es parin màquines i que es comenci un debat ciutadà per esbrinar què es pot fer amb aquest servei. D'altra banda, Ramon Vidal, des d'Unitat pel Canvi, ha donat a entendre doncs, que entén la decisió del CatSalut, però que s'ha de lluitar perquè aquest servei es quedi a la ciutat. El mateix que també que han exposat fins ara el regidor del Partit Popular, Esteban Gessa, que doncs, ha dit textualment que l'equip de govern no hauria de tapar més les vergonyes del CatSalut, en referència també que l'Ajuntament doncs, va aportar 4 milions d'euros per construir unes plantes, les plantes d'urgències, quan aquests diners els hauria de posar també el CatSalut. I per últim, des de Ciutadans també han dit que el govern municipal ha deixat que el CatSalut tirés endavant aquesta mesura, aquesta proposta, sense haver-se doncs, qüestionat o sense haver liderat una lluita en contra de que això doncs, arribés a prosperar. De moment estem enmig d'aquest debat, ara mateix està parlant Carles Rossinyol, líder dels demòcrates, i caldrà veure doncs, com sumen aquestes diferents opinions. Sembla que aquesta moció, així, amb càlcul ràpid, doncs, tiraria endavant. També s'han votat i aprovat altres mocions, per exemple, una moció de soterrament FGC Ara per reconsiderar l'aparcament dels ferrocarrils al barri de Gràcia, reconsiderar-lo en el sentit d'afegir una part de zona verda i treure algunes places de pàrquing perquè creuen que està sobredimensionat. Ho exposava així el portaveu de la plataforma, Isidre Soler.
Sobredimensionat i mal dissenyat, que no compleix ni complirà la funció d'aparcament intermodal, perquè aquesta funció ja la fan les noves estacions del nord de la ciutat. No és de rebut continuar sacrificant el que havien estat els jardins de l'estació de Gràcia amb un aparcament inútil que com a màxim hi aparquen poc més d'una vintena de vehicles. Aquest espai desolat, ambientalment insostenible i passejísticament un bunyol, és una dificultat, una nosa, per a poder materialitzar la idea compartida per l'Ajuntament i pels veïns d'enllaçar el nou espai generat pel soterrament amb la plaça d'Anselm Clavé i facilitar la connexió cap al centre de Sabadell.
Aquesta moció ha tirat endavant amb l'abstenció de Ciutadans i del PSC. Les dues forces han assegurat que aquest pàrquing és totalment necessari com a intermodalitat perquè la gent que ve amb ferrocarrils pugui desplaçar-se per la ciutat i utilitzar altres transports, siguin públics o privats. D'altra banda, també s'ha aprovat el pla de la bicicleta de Sabadell. Ho ha fet amb els vots a favor de les forces de govern, el vot en contra del PSC, que considera que la xarxa de carrils bici existent actualment ja està infrautilitzada i sobredimensionada, mentre que la resta de forces s'han abstingut.
Moltes gràcies, Karen. Estarem atents a les actualitzacions que puguis fer a través dels canals de Ràdio Sabadell. Bona tarda.
Bona tarda.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
I canviem de qüestió perquè l'Ajuntament de Sabadell ha demanat informació a Sort Racisme després del cas de presumpta discriminació racista d'aquest cap de setmana a la discoteca Huaca Sabadell, al terme municipal de Sant Quirze. Segons va denunciar RAC1, la matinada de dissabte, els porters de la discoteca no van deixar entrar dos joves d'origen magrebí a la sala. Aquest local ja té, en poc més d'un any, 4 denúncies d'aquestes característiques i 2 més que estan pendents de validació.
Una família d'Igualada va llogar la sala VIP de la discoteca Huaca Sabadell per celebrar-hi una festa dels 18 anys del seu fill. Un grup de joves van baixar fins a Sant Quirze amb autocar i quan van mirar d'entrar al local, un d'ells no va poder fer-ho i un altre va ser expulsat quan ja era dins de la sala. La Mercè Cano, l'organitzadora de la festa, diu que els elements en comú que tenen tots dos és que són d'origen magrebí. La propietat del local els ha explicat que es van emparar en el dret d'admissió i que perseguien motius de seguretat. Cano ha lamentat avui al programa al matí de Ràdio Sabadell que davant de casos així cal fer una denúncia social.
Quan els nostres fills surten al carrer i troben això, a vegades penses on estem, no? No és que no anem endavant, és que aquest jovent no es pot quedar així, no? I tenim és la denúncia social, no? Crec que és el més ràpid i el que pot arribar a la gent. És a dir, a través de xarxes, a través de mitjans de comunicació com el vostre, que la gent se'n doni compte que aquests locals estan creant per si sols, perquè és que la gent no hi hauria d'anar.
Però a banda de la denúncia social, han traslladat el cas Sos Racisme. L'entitat del tercer sector ha explicat a Ràdio Sabadell que ja és el quart cas que registra en aquest establiment i que, a banda de la Mercè, encara en tenen un altre pendent de confirmar.
Ocupacions en diversos carrers, mala pavimentació, voreres estretes i talls de subministrament elèctric. Aquestes són algunes de les reivindicacions que avui han portat els veïns i veïnes del sector Centre Creueta al programa Al Matí de Ràdio Sabadell. Toni Mandilego, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Un dels problemes que té més preocupat aquest veïnat són les ocupacions d'immobles, que a dos guies com el de l'Alba, els veïns de la qual tenen un ordre d'allunyament per amenaces o els de Jaume d'ideologia feixista.
Són persones, en aquest cas, doncs, de perfil neonazi, bé, tenen gossos pitbull, que ja és com una arma de defensa, i, bueno, clar, sents, doncs, bueno, impotència absoluta, doncs, d'unes persones que se'ns estan aprofitant de les nostres vivendes, de la relació amb els veïns, tenen el llum, l'aigua punxada, i clar, tot això són coses que al final doncs acabem pagant tots per unes persones doncs que, bueno, no passen de tot.
Casos que no són aïllats i que han anat creixent en els últims anys, un problema al qual s'hi suma la manca de manteniment del cablejat elèctric, que es posa vermell i a vegades expulsa fum i guspires. En tots dos casos denuncien la manca de resposta de l'administració. Un cas semblant, el de l'escola Bressol Kids House, que té un prostíbul a menys de 30 metres, incomplint l'ordenança municipal.
La connexió de Sabadell fins al polígon de Can Roqueta amb transport públic millorarà en les pròximes setmanes. L'Ajuntament i l'Associació d'Empreses i Propietaris del Parc Empresarial han acordat que la L14 de la TUS també hi arribi. D'aquesta manera s'amplia el servei a la zona on ja opera la L4.
El director general del Centre Metal·lúrgic i membre de la Junta de la EPCROM, Gabriel Torràs, considera que és una molt bona solució.
La de fer arribar al polígon una segona línia, que és la línia 14. És a dir, que a partir d'ara seguirem tenint la línia 4, que és la que ja donava servei fins a aquest moment, més la nova línia 14, que entrarà al polígon i farà tota la circumval·lació, amb la qual això farà possible que amb el transport públic es pugui arribar a qualsevol part de Can Roqueta.
L'ampliació de servei de bus fins a Can Roqueta entrarà en vigor el pròxim març. Si més no, aquest és el compromís per part del regidor d'Espai Públic Xavi Guerrero, segons ha apuntat Torres. La L14 adaptarà les freqüències als horaris de les empreses que hi ha instal·lades al polígon per tal de treure una part dels gairebé 5.000 treballadors que cada dia s'hi desplacen.
Més qüestions del dia d'avui. L'escriptora sabadellenca Marta Orriols guanya el Premi Òmnium.
Orriols s'emporta el premi per la novel·la Aprendre a parlar a les plantes. Es tracta d'una història intimista que ens enfronta amb nosaltres mateixos i amb una dona com a protagonista, la Paula, una dona que ha de superar la mort de la seva parella després d'un accident. El Premi Òmnium és el més ben dotat en llengua catalana per una novel·la publicada. 20.000 euros directes i 5.000 més en promoció.
Antoni Maria Brunet no optarà a la reelecció com a president de la Cambra de Comerç de Sabadell, un càrrec que ha ostentat durant 9 anys.
En una carta, Brunet ha explicat que és el moment de deixar pas a altres persones amb una il·lusió renovada que liderin la institució de cara al futur. La cambra celebrarà eleccions el pròxim mes de maig. En les últimes es van celebrar l'any 2010. Una situació fruit dels canvis legislatius sobre els camerals fets per la Generalitat que van deixar bloquejats els comicis de 2014. Els candidats poden presentar-se entre els dies 12 i 15 de febrer.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Dins l'àrea sol, el cinquè. Doncs s'ha clavat Vilarrassa fins a la cuina. S'acaba el partit al mini. Derrota contundent del Sabadell avui davant el Barça B.
Esperem que només hagi estat un malson.
Sabadell en joc.
Diumenge, horari matinal a l'estadi. A partir de 11:45 del migdia, Centre d'Esport Sabadell, Atlètic Balears.
Soc Pedro Capó, jugador del Sabadell. No perdis els nostres partits a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortint de Sabadell i la comarca, el Tribunal Suprem ha informat que entre el 5 i el 14 de febrer es durà a terme el judici pel procés.
L'alt tribunal segueix sense concretar la data per al judici dels presos. El president del Suprem, Carlos Lesmes, ha remarcat que es va dir que el judici començaria a partir del dia 5 i en cap cas aquell mateix dia. Fons del Tribunal Suprem han explicat que estan trigant més del previst a acabar la interlocutòria d'admissió de proves.
Arran de no fixar una data pel judici, els advocats dels presos denuncien el risc d'indefensió.
S'han adreçat per escrit al Suprem per demanar poder conèixer la data d'inici del judici del procés amb almenys 3 setmanes d'antelació. Amb aquests terminis, els advocats consideren que és impossible preparar el judici en condicions.
I els 3 periodistes de l'agència EFE, empresonats a Venezuela, han estat alliberats.
Els reporters estan en procés de deportació a Colòmbia i haurien estat empresonats a Caracas pel Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional. El ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, havia assegurat que l'ambaixada estava treballant intensament per posar fi a la detenció.
És l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A les 6 de la tarda s'ha tancat el mercat de fitxatges d'hivern a segona B i ho ha fet amb una única novetat al Centre d'Esport Sabadell, la incorporació del central Mariano Konic, que arriba a préstec procedit del Sevilla Atlético. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pere. El club ha fet oficial aquest matí la cessió de Konic, que cobreix la baixa sub-23 que va deixar vacant en el seu dia Williams Velázquez, argentí d'origen ucraïnès de només 20 anys. L'ex del filial del Sevilla també ha format part de la històrica Gramenet o dels planters de l'Espanyol i al València. La temporada passada, Konic va disputar més de 1.000 minuts a segona divisió amb el segon equip sevillista, però enguany el seu protagonisme havia caigut en picat. Està previst que el nou reforç arlequinat arribi aquesta mateixa tarda a Sabadell i demà s'entreni amb els seus nous companys.
S'especulava que a banda de Mariano Konic avui podria aterrar un altre reforç a la nova Creu Alta, però finalment no ha estat així.
Doncs no, el club treballava amb la intenció de signar un migcampista abans de les 6, però de moment deixarà sense cobrir la fitxa sènior que va alliberar Valentín Merchan. Això sí, el Sabadell no tanca la porta a l'arribada d'un jugador procedent d'un altre mercat de categories superiors o estranger que no tingui vincle amb el club i que, això sí, rescindeixi el seu contracte abans de la mitjanit.
La tinenta d'alcalde i regidora d'Esports de l'Ajuntament, Marisol Martínez, ha presentat avui les línies mestres del futur de la ciutat en matèria esportiva. Entre els reptes més ambiciosos de la regidoria, més subvencions per als esportistes d'elit i la intenció que Sabadell sigui escollida com a ciutat europea de l'esport l'any 2021.
A proposta del panel d'on l'Ajuntament presentarà la candidatura a l'entitat ACES Europe i la resolució es preveu a finals d'any. Martínez parla de la importància d'aquesta distinció per la projecció de Sabadell en l'àmbit esportiu.
És una oportunitat per a la ciutat acogerse a este potencial que tenemos. Yo creo que no podemos dejarlo pasar. Como no podemos dejarlo pasar, tenemos que seguir creciendo. Lo que teníamos ya lo tenemos. Se trataba de fortalecerlo y a partir de ahí los retos de futuro. El futuro pasa porque Sabadell sea la ciudad del esport europea y ahí estamos compitiendo. Pasa porque Sabadell acoja esas grandes competiciones también y ahí estamos trabajando. Y pasa también por tener a nuestros jóvenes dentro, integrados y formados dentro del mundo del deporte y estamos trabajando también en esa línea.
A nivell local, la regidora ha confirmat que a l'estiu es canviarà la gespa dels camps del Sabadell Nord i la Sabadellenca i s'instal·larà un ascensor al pavelló de l'Oar Gràcia, entre moltes altres actuacions. Martínez ha avançat la creació d'un programa per donar oportunitats a joves en risc d'exclusió i a títol personal ha apostat pel nedador del club Òscar Salguero com a millor esportista del 2018.
El Creu Alta Sabadell en vol recupera en poc més de 2 hores el partit endarrerit de la 13a jornada de Lliga Catalana contra el Sant Martí Adrianenc B. L'equip de Sergi Cifré podria escalar la tercera plaça en cas de victòria. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Els arlequinats tenen una oportunitat de fer un cop sobre la taula, ja que estan a només 2 punts, els de la Verneda. Cifré, però, destaca la principal arma del filial del conjunt adrianenc.
Sobretot la velocitat. És un equip jove que corre molt,
i sobretot la velocitat de les transicions, tenen un atac que els hi permet no fer un canvi d'atac-defensa, i després això els beneficia, vull dir, perquè poden sortir el contragol i el contraatac i no tenen aquest desavantatge ni aquest handicap, no? Tenir que fer un canvi de defensa i corren molt, i això jo crec que serà una de les armes.
El partit entre el Creu Alta, Sabadell Handbol i el Sant Martí Adrianenc B arrencarà a 2:15 de la nit a Cal Balsac.
A la segona B de futbol sala, l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell tornen a la competició després d'una setmana de descans. Tots dos afronten una jornada complicada, però vital per al seu futur més immediat.
El conjunt de Borja Burgos tindrà un enfrontament directe, ja que el Vellsport empata a 30 punts amb la Pia. Els visitants, però, arriben en una dinàmica negativa de dues derrotes consecutives. El jugador escolapi Santi Sardà destaca la dificultat del duel i repassa els punts forts dels blaus.
Bueno, crec que tenen una plantilla de 12 jugadors molt i molt bons, jugadors joves, jugadors amb experiència, jugadors que han jugat a altres categories superiors i crec que encara han seguit fitxant aquest mercat d'hivern. Vull dir que haurien d'estar més alt d'on estan, no? Evidentment, però crec que destacaria el bloc que són.
El partit entre l'Escola Pia i el Vellsport es disputarà dissabte a les 6 de la tarda. Mitja hora més tard, el Club Natació Sabadell rebrà el segon classificat, el Manresa. Amb 24 punts, els nedadors tenen una gran oportunitat de sumar 3 punts que l'enganxin a la part alta. El tècnic Diego Blanco apela al factor pista per intentar donar la sorpresa.
Es verdad que Manresa está haciendo una gran temporada, viene de unos resultados muy buenos, pero jugamos en casa, el equipo moralmente ha dado un salto y creemos cada vez más en nosotros y vamos a ir a por los 3 puntos, sea Manresa, sea el equipo que venga.
El partit entre el Club Natació Sabadell i el Manresa arrencarà a 6:45 de la tarda a Cal Balsac.
I a la primera divisió femenina de futbol sala, el Femisport Amics del Pou Nou Escorial intentarà repetir la gesta de la primera volta contra el Pollo Pescamar, amb qui van sumar l'únic punt de la temporada.
L'equip gallec ha demostrat ser un dels més potents de la categoria, situant-se 5è amb 28 punts i amb un duel pendent davant el Viajes Amarelle. El tècnic del Femisport, Fernando Castejón, ho avala i creu que voldran escabalar-se del resultat de l'anada.
Sí, es un nuevo equipo fuerte y sé que no van a estar esperando porque no le hizo ninguna gracia que empatásemos nosotros con ella.
El duel entre el Pollo Pescamar i el Femisport es disputarà dissabte a les 5 de la tarda.
Sabadell serà ciutat de pas de la 5ª etapa de la Volta a Catalunya. La ronda catalana, que arriba a les 99 edicions, donarà el seu tret de sortida a Calella el pròxim 25 de març.
I novament estarà formada per 7 etapes, dues d'alta muntanya, amb finals a les estacions d'esquí de Vallter 2000 i La Molina. Just després d'aquestes dues jornades, amb final en alt, el 29 de març es disputarà la 5ª etapa entre Puigcerdà i Sant Cugat del Vallès, amb pas pels carrers de Sabadell. La regidora d'Esports, Marisol Martínez, ha avançat que el recorregut pels carrers de la ciutat encara no està tancat, però sí força planificat.
Passa por todo el eje central de la ciudad, estamos trabajándolo para que pueda entrar por Castellar, Plaza España y todo el Esmasía hasta salir para Sant Quirze. Estamos trabajando a nivel de seguridad, policía, porque son muchos cruces y es... Bueno, a nivel de seguridad es el eje central, una de las arterias centrales.
El cartell de la Volta a Catalunya d'enguany comptarà amb figures de la talla de l'actual campió del món, Alejandro Valverde, els joves Enric Mas i Marc Soler, i ciclistes més contrastats com els germans Yates, Fabio Aru, Thibaut Pinot o Romain Bardet.
I un últim apunt, Iker Pajares ha caigut eliminat a Detroit.
El jugador d'esquaix sabadellenc ha perdut a la segona ronda del Motor City Open contra el cap de sèrie número 5, l'australià Ryan Kuskeli. Pajares no s'ha pogut recuperar del seu maratonià partit en el debut als Estats Units contra l'anglès Chris Simpson i ha cedit en 3 sets, 2-11 i un doble 8-11. El del Malibú esportiu coneixerà demà quantes posicions ha pujat en el rànquing mundial després de començar l'any amb els quarts de final de Mumbai i aquests vuitens a Detroit. Actualment és el número 67 del món.
Un minut per 7:45, nosaltres marxem. Això és tot per ara. Us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o el portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Però no marxeu, a les 8 parlarem d'òpera, a les 9 xocolata express i a les 10 cinema La Llanterna Màgica. Que vagi bé, bona nit.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.